I capbussar-se per algun dels capítols de 80.000 otra vez, que va coincidir la seva emissió amb l'inici de la 15a temporada de Cuéntame, finalitzava Cuéntame els dijous i a continuació es presentava 80.000 otra vez, doncs capbussar-se allò que els diem per l'arxiu de Televisió Espanyola dels anys 80 de notícies. Vaja, feia temps que no... És un apunt, eh? Feia temps que no reiem tant amb la combinació d'imatges entre la presència de Lolita en el programa de José María Íñigo, quan va cantar per primera vegada aquell amor, amor, Lolita, que tenia 18 anys, si els tenia. Després convidava l'audiència al seu casament, perquè seria un casament obert a tothom, i després apareixien aquelles imatges memorables del casament de Lolita amb la Lola Flores dient que no se puede casar la niña i que no se puede casar. Bé, és una pàgina, una de les moltíssimes, perquè si només fos aquesta, que ens sembla que deuen haver motivat molt i deuen haver entretingut molt i deuen haver agradat molt a Jordi Barrachina. Jordi Barrachina, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Jaume, i bon dia a tothom.
En primer lloc, felicitats per l'Ondas.
Gràcies.
I hem de suposar que això ha estat per Jordi Barrachina, no sé si dir, capbussar-se en un moment de la història especialment fascinant, motivador, i des del punt de vista dels mitjans de comunicació, molt, molt viscut, no?
Sí, el més interessant per mi, per fer aquesta sèrie, que per cert continua, vam fer 19 capítols, i ara el gener torna amb una segona temporada.
Continuarà en els anys 80?
En els anys 80, sí, el mateix format, el mateix, temes diferents, alguns més aprofundint algun dels temes que ja vam tocar la temporada passada, però segueix. I per mi el més interessant ha estat agafar els anys 80 com un mirall per poder veure el que està passant ara i poder comparar aquell país, aquella joventut, aquella gent que vam viure, el que vam viure als anys 80, la il·lusió que imparava, les coses que hi havia que fer i els problemes que hi havia, i comparar-lo amb el desastre que tenim avui instal·lat a tot arreu.
Ens crida molt l'atenció d'entrada. La història molt sovint sempre s'ha situat en l'àmbit dels qui manen, i poc sovint s'ha situat en l'àmbit com el situa 80, no? En la vida social, en la vida costumista, en la societat, en com es vivien les coses a peu de carrer, no? I veure literalment això, com es vivia a peu de carrer, què feia, què explicava la gent de les seves coses, de com veia la vida, suposo que sobta, no?
Sí, va, això va ser una lecció molt, 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 molt ferma, de dir, bueno, anem a fer una revisitació dels anys 80 o una història dels anys 80, i ens vam proposar fer-ho amb dues premisses. Una, a partir del testimoni de persones que ho havien viscut directament, no analistes ni opinadors que ara estan tan de moda, ni polítics, sinó gent que havia viscut els temes, doncs, si tractàvem la reconversió industrial, doncs una persona que havia estat despedit, si tractàvem la campanya electoral del PSOE del 82, doncs vam trobar el xòfer del Felipe González.
Exacte.
Per poder transmetre a la gent que ho va viure aquest aire de nostàlgia, per entendre'ns, i a la gent que no ho va viure per donar-li un testimoni verosímil, no? Molt proper, molt, molt comprensible. Això per un cap, per l'altre, com tu deies abans molt bé, agafar els arxius de Televisió Espanyola, que són un tresor, però que moltes vegades estan maltractats, i els vam agafar i els vam posar al costat d'aquests testimonis sense posar-hi res a sobre, sense parlar-hi, sense posar-hi música, deixant que els arxius visquin per si sols. Aquesta va ser l'aposta, testimonis directes i deixar que els arxius expliquessin allò que tenien dintre.
Ara en parlarem d'aquest vessant formal, perquè ens ha semblat molt intencionat en una època en què la televisió està plena de bandes sonores i està plena d'efectes visuals, etcètera, etcètera.
Sí.
Com Jordi Barrachina ha volgut, literalment, un bon muntatge que serveixi a una història que cal explicar, però l'inici d'aquest projecte quan és? I com el presenta Jordi Barrachina a Televisió Espanyola? Com li accepten? Com ho veuen?
Com tota la vida, són sempre creuaments casuals de vies de tren i de carreteres. Jo havia presentat a TV3 un projecte per explicar els anys 60.
Caram!
Sí, els anys 60 a Catalunya. I l'impacte del turisme a tot el país. Una història molt relacionada amb Sitges, lògicament.
Està clar.
I en aquest caminar, que saps que els projectes tots sempre necessiten això, un temps per madurar, per negociar, per llegir, etc. a tot això, la gent que fa Cuéntame em van trucar perquè Televisió Espanyola volia fer alguna cosa després de Cuéntame per fer una nit de nostàlgia, que em deien ells.
Sí, aquesta mena de tematització que fa sovint la Televisió Espanyola.
Sí, volem una nit de nostàlgia. I bueno, ens vam trobar i dic, mira, estic fent això als 60, podríem fer alguna cosa als 80, perquè Cuéntame entrava en els anys 80, i així va ser dit i fet. Vam anar a Televisió Espanyola, els vam proposar fer una hora de repàs dels anys 80 amb diferents temes. Ells no ho acabaven d'entendre molt bé, ells pensaven, volien fer alguna cosa que estigués molt relacionat amb Cuéntame, però que estigués als 80, i els primers programes no els hi van agradar perquè no estaven lligats a Cuéntame, fins que el tercer programa, el 80, va agafar personalitat, vida pròpia, que es diu, i es va deslligar de Cuéntame. Venia al darrere de Cuéntame, però a través de les xarxes i a través de les crítiques i a través dels comentaris de la gent, els de televisió i nosaltres ens hem donat compte que havia agafat vida pròpia i llavors ja vam poder seguir treballant tranquils.
D'acord, aturem-nos un moment aquí, perquè a l'hora d'escollir un format, un periodista com Jordi Barrachina ja amb trajectòria pensa, a mi m'agradaria que fos així, però s'ha de renunciar a més d'una convicció personal o veritablement al format de 80 més al format que volia Jordi Barrachina de bon principi.
No, aquest és el format que és un format que no té res de l'altre món. Si vols, és un format que està respectat. Està respectat perquè els testimonis directes són testimonis directes, no són periodistes que parlen d'allò que van llegir o van escriure quan eren joves. I els arxius són moltes hores de recerca a l'arxiu i de tractar-los amb molta carinyo i deixant que expliquin el que són, no?
Ho pregunto perquè, aleshores, per què costava d'entendre? Si el format, en aquest sentit, és un format que segurament és extrapolable a altres formats que Televisió Espanyola ha fet en algun moment, no?
No ho entenien des de Televisió Espanyola perquè no acabaven de veure el lligam amb Cuéntame.
D'acord.
I nosaltres, bueno, això són petits detalls, però tots els testimonis, totes les entrevistes que a la temporada passada ens vam fer unes 80 entrevistes, estan fetes totes en els platós de Cuéntame, perquè l'espectador de Cuéntame pues, pugui reconèixer, pues, mira, aquesta és l'habitació d'aquell o és el bar de l'altre. El problema és que els de Televisió Espanyola en els principis, a l'inici, no veien massa clar, tenien, bueno, aquelles coses que tenen sempre por, els de la tele sempre tenen por, no? Tenien por que no agafés el públic de Cuéntame. Quan van donar compte que no només agafava el públic de Cuéntame, sinó que agafava el públic més jove, doncs ja ho van entendre.
Abans de continuar avançant, això de l'audiència és una creu que pesa sobre qualsevol o no?
Sí, a totes les televisions avui qui mana és l'audiència. A part de criteris polítics en moltes de les cadenes que hi ha, el que mana és l'audiència. Llavors, l'audiència també depèn de moltes coses, depèn de l'hora, depèn de la qualitat, depèn de la temàtica.
És que ho dic perquè potser algú pensava que Cuéntame o que 80 més podria seguir l'audiència de Cuéntame quan són dos productes absolutament diferents entre si, una història de ficció i una història relatada d'un període determinat. Home, en principi poden conciliar el mateix públic, però són dos productes diferents, no?
Sí, però l'audiència, com que va ser molt bona des del principi, jo crec que va ser el que va ser el detonant de que Televisió Espanyola, d'alguna manera, perdés la por al format i apostés més en sèrio, no? Perquè va tenir bona audiència el primer i el segon, ja van tenir uns números que ells no s'esperaven. Ells s'esperaven una cosa, s'esperaven la meitat. No, quan et dic por, és la por a, hòstia, on ens hem ficat, no? Que això de la nostàlgia potser ens porta problemes, no? Perquè aquí, clar, parlaran amb, sense... parlaran de tot, no?
Sí, i amb tothom, no?
I amb tothom, i sense miraments.
No va bé en aquest sentit cap mena de restricció ni cap mena de...
No. Preguntes, suspicàcies, yeah. Però no, censura allò... Aquest no pot venir, això jo no m'hi he trobat.
D'acord, doncs aleshores avancem. Es pot explicar la història, per tant, d'una forma rigorosa, entenedora, clara, atractiva?
Sí.
Sí.
Jo crec que sí, jo crec que la televisió és un mitjà per, precisament per això, no? per explicar, per divulgar, per ensenyar, per sensibilitzar, per emocionar. Aquestes sèries jo l'he fet amb tot un equip de gent, que som quasi tots a la mateixa quinta, o sigui, gent que vam viure als 80, i l'hem fet amb el nostre cervell de periodista, però el nostre estómac de periodista també, no?
Uh-huh.
I l'hem fet allò per transmetre de pell a pell què va ser allò, en lo bo i en lo dolent, perquè recordem que els anys 80 són els anys en què a l'estat espanyol canvia,
sí,
pràcticament tot, però són anys molt complicats, el terrorisme és duríssim, mm-hmm, la revolució industrial és duríssima, l'atur, la crisi econòmica, estem parlant d'un paisatge dur, difícil, però al mateix temps amb moltes propostes de canviar.
Des d'aquest punt de vista, també s'enfrontava, suposo, l'equip del programa, el que comentava fa un moment en Jordi Barrachina. Les noves generacions en podrien tenir un mínim interès amb aquesta part de la història que probablement desconeixien en molts aspectes?
Ja me'n sents?
I nosaltres et sentim molt malament. Ho
tornem? Canvio un moment.
A veure si ho podem resoldre. Estem saludant a Jordi Barrachina, però ho sentim molt malament. Si cas, pengem i tornem a trucar a Jordi Barrachina, perquè sentim unes interferències, però de la telefònica de l'any 80. És un matí de sorolls, aquest, eh? En general, sorolls del carrer, sorolls a dins, sorolls a tota hora. A veure si ara amb Jordi Barrachina el sentim millor. Tornem-ho a intentar. Jordi, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Una miqueta millor, una miqueta millor. Et preguntàvem si, d'alguna manera, l'equip del programa també pensava bé. Hi ha tota una generació de públic més jove que no ha viscut als 80, que potser li han explicat alguna cosa als pares i que està per veure si se sentirien atrets per un producte així.
Sí, el que té de bo les xarxes socials, per la meva professió, per aquest ofici, pel món de la comunicació, és que avui en dia, mentre s'està emetent un programa de televisió o mentre s'està emetent el teu de ràdio, pots veure els comentaris que fa la gent a Facebook o Twitter o totes les xarxes socials, no? I en aquest cas, i els que són més actius són la gent que té de 40 cap a baix, de 20 cap als 40 anys. I ens va sorprendre perquè els comentaris de tota aquesta gent que no havia viscut els 80, quan anava veient els capítols i anava fent comentaris, era que se sorprenien, doncs no sé, me'n recordo un que deia, però com pot ser que aquest país aplaudís amb un tio com el Dioni? No sé si us recordeu, el Dioni, aquell home que va robar una furgoneta i se'n va anar al Brasil.
I que va viure molt bé d'aquell robatori.
I que va viure molt poc temps.
Molt poc temps, però molt bé.
Però molt bé. Llavors hi havia comentaris i deia, hòstia, quin tio, tindria que ser president del govern, deia un i l'altre, deia, però com pot ser que un país com aquest alabi amb personatges tan lamentables, amb lladres, no?
Sí, amb persones espavilades.
Vaja. Exacte. I amb això amb aquest exemple te'l posava per explicar-te que aquesta gent jove, al veure aquests anys 80 explicats d'aquesta manera, doncs d'alguna manera entenien tot el que havien sentit. Saps?
Uh-huh.
Suposo que al combinar el que he dit abans, aquests arxius amb l'estètica, amb els testimonis, deien, no sé, per exemple aquest de la Crònica Negra, i deien, hòstia, ara entenc algunes cosetes que m'han explicat els meus pares, els que he llegit, de què va ser això dels anys 80, no? Per exemple, una cosa espectacular dels anys 80, que si no ho veus no t'ho creus, és la televisió. La televisió que es feia als anys 80 no s'ha tornat a fer mai més, ni a Espanya ni a Catalunya.
En el sentit més obert del terme, eh? No s'ha fet mai més allò.
Mai més, en el sentit més
sí, sí, més trencador, més categòric, sí, sí.
Exacte, sí, sí, mai més.
I amb unes audiències que mai més tampoc, no?
Sí, això per suposat, però jo deixem-ho a part.
Deixem-ho a part, no? No,
però la creativitat, no? La sense por, sense valentia. No sé si recordeu el programa aquell que feia el Gurrutxaga, Viaje con nosotros.
Està clar, està clar.
Allò no s'ha tornat a fer mai més.
Uh-huh. Com no s'ha tornat a fer, doncs, un dissabte al matí el programa d'Alaska.
A la bola de cristal.
I a la bola de cristal, no?
Exacte.
Sí. Diguem-ne, aquells referents que tothom encara recorda, i recorda perquè en el seu moment varen convertir-se en això, en programes trencadors, en una nova manera de veure la vida i de veure les coses. No?
Sí, sí.
Una dècada, com la dels 80, que en Jordi Barrachina ens deia, és que va passar de tot.
Uh-huh.
Com s'estructuren capítols i fins a quin punt el criteri de selecció s'ha de fer valer molt per no desbocar-se una mica a l'hora d'organitzar tanta feina i tants temes?
Bueno, és com... No es deu... Es deu semblar bastant a com ho deuria fer en Roland com va fer el Sitges Yeye, per entendre's.
Doncs va acabar fins a dalt de tot, eh?
Ja. Però una mica així, bueno, agafant i tematitzant, no? Diu, bueno, a veure, de política, de societat, de cultura, de música, d'art, llegint, investigant i buscant sempre, jo almenys és la meva obsessió al fer cada capítol, buscant sempre... Què hi havia de nou? Sí, per exemple, a la televisió, què hi havia de nou? Hi havia coses noves? Home, doncs sí, hi ha una riquesa visual i un atreviment i una llibertat en tota la televisió, en tots els seus aspectes, que val la pena fer un programa sobre els 80 perquè hi ha coses noves, no? Entre l'erotisme, els telediaris deixen de ser aquells bustos parlantes, sí, que llegien el comunicat i comencen a explicar les notícies, comencen a fer reportatges. Llavors això donava peu a dir, bueno, aquí hi ha un tema perquè hi ha coses noves, doncs tematitzem, doncs la televisió és un tema. L'humor, si hagués sigut el mateix humor que els anys 60, doncs no haguessin fet un capítol sobre l'humor, no? Però els anys 80 és entre en escena l'humor surrealista, l'humor de les noves generacions com el tricicle, a l'humor absurd, i llavors també doncs, hem decidit fer un capítol sobre l'humor, no? En política, bueno, en política passen moltes coses, però hi ha el terrorisme i hi ha la victòria del PSOE com a elements així més... i l'entrada a Europa. Doncs vam agafar aquests i vam fer un capítol de cada un d'aquests temes. I així amb tots els temes, ja siguin socials, culturals o polítics.
Un en algun moment ha pensat que és un historiador que fa un programa de televisió o que és un periodista que està fent història?
Jo em sento molt periodista i em sento que és un periodista que està fent un programa d'història o explicant o divulgant un moment històric que ens ha tocat i que té la seva influència en l'actualitat.
D'acord. I quan un entra dins l'arxiu de Televisió Espanyola i li diuen, mira, aquí ho tens tot...
Et mereixes.
Et mereixes, no?
Sí, et mereixes, sí. Et mereixes perquè tenen molta cosa, ho estan... Bueno, ho tenen ordenat, lògicament, però hi ha una rèmora en aquella casa encara que es pensen que allò és seu. Allò és complicat de negociar i que sigui sí? Tan àgil com... Sí, no per res, sinó per, suposo que per la... Com es diu això? Per l'enquistament de...
Per la inèrcia.
La inèrcia d'aquest mamut, no? I llavors coses que en altres llocs fer una gestió trigues 3 minuts, allà trigues 3 dies.
D'aquell arxiu, si ara li preguntéssim a Jordi Barratxina alguna cosa que algun dia digués, mare de Déu, quin impacte, a l'hora de visionar. Si hi ha alguna cosa veritablement que el va sorprendre i impactar, una, dues, tres o quatre, que hi haguessin dins aquell arxiu i que digués, uf, que em feia de temps que no havia vist això i ara m'ha tocat això.
Em va impactar tornar a veure, que no l'havia tornat a veure, El viaje con nosotros del Gurruchaga.
D'acord.
Les caricatures que va fer el Gurruchaga, del Felipe González, no les havia tornat a veure i quasi em caig de la cadira quan les vaig tornar a veure. Un arxiu que no havia vist i que em va emocionar va ser tota la retransmissió de la victòria electoral del CE de l'octubre del 82.
28 d'octubre del 82.
Sí, al carrer.
Que si no recordo, malament, va ser l'any, a veure si no ens equivoquem, en què Ladislao Azcona va fer l'informatiu de la nit electoral des de Torre Espanya, que estava acabada d'inaugurar, i va ser la nit de la victòria de Felipe González.
Exacte. Sí. Havien inaugurat Torre Espanya pel Mundial,
exacte,
que havia sigut a l'agost.
Sí, senyor.
I el Lalo Azcona va fer el directe des de Torre Espanya,
des de Torre Espanya,
amb una gala horrorosa i llarguíssima que es va fer no sé on.
Sí, senyor. Home, es va fer des del Melià Castilla, que és on José María Íñigo feia habitualment aquelles gales envoltades de taules,
exacte,
de taules ben parades i de gent fumant, que aleshores la gent fumava.
Sí. però també hi havia molta retransmissió al carrer.
Està clar.
I era molt emotiu. I després una altra cosa que també, ja que m'has preguntat per tres arxius, una altra que em va encantar i que tampoc feia anys que no l'havia vist, són els debats polítics. Hi ha un debat polític entre el Nicolás Redondo i el Carlos Solchaga, el Tosfumant.
Mare de Déu!
Que es diuen, menys guapo, s'ho diuen tot. Saps? Quan la divisió entre el sindicat i el PSOE i així.
Sí.
Espectacular, espectacular.
Als anys 80 encara es feia la clave, que sí, també?
Encara es feia la clave.
Encara es feia la clave.
Sí.
Què se'n deu haver fet de José Luis Balbín?
Doncs no ho sé.
Que després va anar per Antena 3, va fer quatre coses sí. més, però hi ha molts referents, diríem que van més enllà fins i tot del propi mitjà televisiu, no?
Sí.
I que són recordats encara avui, Ladislao Azcona, l'home que va renovar aquella forma de presentar els informatius, com deia en Jordi Barrachín, i tot semblava, no sé si dir, si més fresc, si més lliure, encara que no sabem si ho podia ser del tot, però per descomptat, que ho semblava, no?
Sí, i més atrevit. Sí,
i més atrevit.
L'Azcona és un dels prototips de personatge que va canviar la forma de comunicar.
Època d'Azcona, de Gabilondo, etcètera, etcètera. Sí, era, és una dècada il·lusionant per molts motius, vista així en perspectiva i després d'haver repassat tantes coses, malgrat el terrorisme, malgrat la crisi, malgrat tot el que va passar, era una època il·lusionada des del punt de vista social?
Jo crec que els anys 80 és quan Espanya, perquè estem parlant d'Espanya, amb Catalunya
sí,
inclosa,
sí.
Es torna en color, es torna de colors. És quan s'acaba l'últim intent de cop d'estat, és quan el franquisme d'alguna manera ja ha passat tot el de l'UCB, i jo crec que els anys 80 és el naixement, és la joventut de l'Espanya que tenim avui, i per tant és una joventut amb una generació jove. Si mires, només cal mirar l'edat dels ministres del primer govern de Felipe González,
joveníssims,
i semblen jugadors de futbol.
Ahà.
Doncs aquella generació, i els que no es veuen, els que estaven en els equips econòmics, els que estaven en els equips jurídics, etcètera, etcètera, tot, allà hi havia una il·lusió i unes ganes de almenys de no caure en el que havíem viscut fins al moment, tan fortes que es manifesten amb la música també, amb el teatre. El Teatre Independent de Catalunya és també una explosió. Els anys 80 és uns anys on exploten moltes coses. Moltes actituds, la llei del divorci,
sí.
L'avortament, la lliberació de la dona comença a treballar. Aquest és un dels fenòmens més importants del 80 per mi.
Home, hi ha un capítol dedicat també al fenomen fans, al fenomen musical, que és veritablement d'un impacte, vistes les imatges a 30 anys de distància, que frapa veure aquelles generacions de personal en els programes de televisió, en els estadis de futbol, i fins a quin punt hi ha una anècdota, sembla que seria el Rot, que explica que va haver de marxar d'Espanya perquè el trucaven cada dia, que va tornar al cap de 5 anys, se'n va anar a viure on vivia, en el seu pis, i un dia el truquen, agafa el telèfon, despenja i diu, i alguna veu li diu, Ariel? I ell diu, sí. I diu, t'he estado llamando cada dia des de hace 5 anys. Són segurament aspectes com aquests els que demostren com un programa, com deia Jordi Barrachina, sense haver de dir res ni comentar res, s'explica per si sol a través dels testimonis. No?
Sí.
Els testimonis han ajudat molt, suposo, a construir una història que ha estat més interessant des del punt de vista de testimonis que no pas d'haver de tenir una veu en off que la narrés, no?
Exacte. Sí, els meus testimonis han sigut la clau, o són la clau, perquè seguim amb això, de poder entendre què passava en aquells anys en determinats àmbits i poder-ho entendre d'una manera propera, càlida. Amb els convidats sempre a les entrevistes els hi fem, parlem molt amb ells abans i li fem una conversa, una entrevista que és més una conversa de cafè que una entrevista amb un qüestionari, perquè volem que ens vagin explicant, bueno, no només els records, no?, d'aquella nit electoral, quina música sonava, però tampoc sense apretar-los, allò que com era, com, sinó deixar anar una mica la memòria, que també està contaminada, lògicament, amb 30 anys de lectures i amb altres explicacions, però sí que siguin molt ells, no? Volem que siguin molt ells, que tornin a ser com quan eren joves, no? Desenfadats, atrevits, malparlats, si cal.
Tothom ha volgut participar d'aquest joc?
Sí, hi ha algunes persones que no, però per raons, alguns perquè estan retirats de la vida. Per exemple, el Balbín no va voler perquè no vol sortir a la televisió, però per raons molt, molt, molt legítimes i que no, bueno, i normals,
Algun testimoni ha sorprès el propi Jordi Barrachín, allò de dir, no me l'esperava així?
Home, el xòfer del Felipe González no me l'esperava. No m'esperava reviure, perquè la vaig veure com a periodista aquella campanya electoral, des de dintre del cotxe amb aquest personatge tan divertit, el filòsof Oliver Felipe, tan extrovertit, tan divertit, tan ple d'anècdotes, i que es tornava jove, perquè estava, quan ho explicava, va costar molt, perquè no volia explicar-ho, no volia que s'enfadés el Felipe, explicant intimitats, i els anava molt a compte. Però al final, tio, ho explicava tot i se li brillaven els ulls perquè estava realment revisquent els millors anys de la seva vida.
Sembla mentida com som, que segurament per més d'un ara té més interès el discurs del xòfer de Felipe González que el propi discurs de Felipe González,
sí,
en alguns moments, eh?
Sí, ara que ho dius, però sí.
Probablement. És que vaig a l'inici d'aquesta conversa quan en Jordi Barrachina ens deia, i no ens hem oblidat d'aquesta reflexió, que d'alguna manera el programa permet extrapolar, reflexionar sobre el que estem vivint ara.
Vivint ara, sí.
En quin sentit, Jordi?
Doncs, home, tot s'hi barreja, eh? I tots érem més joves, no? I teníem més la sang més calenta. Aquests últims anys són uns anys molt tristos en tots els aspectes. No funciona. Tots tenim la impressió de que no funciona res, de que Catalunya entre Espanya no funciona, que els partits polítics no funcionen, que l'economia no funciona, que tot està com... S'està, com es diu això?
Negativitzant?
No, s'està no destruint. Com quan entren corcs amb una fusta...
Sí, s'està corcant, vaja.
S'està corcant, no? Tot el sistema està en fallida, no? Està a punt de fer un pom, una implosió interna. I el trist d'això, d'aquesta situació, és que no entreveiem, o la gent no entreveu, projectes engrescadors o reaccions contra això. Algunes sí, la Catalunya és una, la Podemos també és una altra. Són algunes. Però la sensació de que el vaixell s'està enfonsant i que l'únic que podem fer és salvar la maleta i la vida, i poc més. En canvi, als anys 80 jo crec que no hi havia aquesta sensació de que el món s'estava... de que el vaixell s'estava enfonsant, sinó que el vaixell ja estava fora de l'aigua i hi havia campanya per portar-lo a alta mar.
Aquesta sensació d'en Jordi Barrachina és compartida per companys de professió?
Sí.
Sí.
Jo crec que sí.
Quin paper, doncs, hi podrien tenir els mitjans de comunicació en, no sé si dir, administrar, reproduir, amplificar... a explicar com cal això que està passant?
Home, mira, aquí a Sitges també hi ha hagut una reacció, que és, per exemple, l'Eco de Sitges, no? La reforma que ha fet l'Eco va en aquesta direcció, em sembla, a part d'ordenar i fer més atractiu el format, ha deixat de publicar els comunicats, les notes de premsa dels partits polítics. I ha anat més a la crònica i a l'opinió de persones, d'experts o de professionals que hi ha a Sitges, no? A mi em sembla que és un primer pas, no? Per sortir de la modorra aquesta, de la siesta aquesta que ens ha portat a vegades la política, no? Dels comunicats de premsa, jo dic blau, l'altre diu verd, i tu més i tu menys. Jo crec que és l'hora també dels ciutadans. I els periodistes, que no deixen de ser ciutadans, que expliquem als altres ciutadans el que veiem i el que escoltem, tenim l'obligació, almenys és la meva percepció, de lluitar sempre contra la intolerància. I per lluitar contra la intolerància, doncs, generalment el millor que pots fer és explicar la veritat o no tenir pèls a la llengua.
I això de l'Ondes com és, per dins?
Com és? Home, no sé per què, no sé per quina raó, però jo crec que són els premis més prestigiosos que hi ha a Espanya, amb mitjans, i no sé per què, potser no sé si és per qui ho dona o pels anys que porta o per el que l'embolic, el que envolta el món. Perquè no oblidem que és la SER, la Ràdio Barcelona, El País, La Vanguardia, mitjans de prestigi, diguéssim, o que tenien prestigi. I per dins, doncs, és una trobada molt simpàtica amb gent de tot el món, perquè hi havia gent de tot el món, sorpresos perquè els havien donat el premi, molt bons professionals, i bueno, amb la cosa mediàtica sempre hi ha els tres o quatre famosos, no? Que són els que criden l'atenció dels mitjans, però dintre em vaig trobar les cerimònies amb els actes que vam fer, amb gent molt, molt serena, molt professional, molt preocupada per l'evolució del, del món i dels mitjans de comunicació i de la política i de l'economia, i molt contenta de compartir un dia amb altra gent com, com els altres que estàvem allà, en aquell petit oasi, rebent un premi que es diu Ondas.
D'acord. En la facultat de testimoni, o en la condició de testimoni d'en Jordi Barrachina, què preocupa ara el periodisme?
Jo crec que ara el periodisme el que més preocupa és que s'ha acabat o s'ha enterrat una forma de fer periodisme que no es tenia que haver mort, i jo crec que es tracta de ressuscitar-lo, de que la gent jove pugui tornar a fer el periodisme que es feia abans i que ara no poden fer. Ara el periodisme carrer pràcticament s'ha mort. Els diaris de paper, per exemple, estan amenaçats també de mort. El món dels becaris i de la censura política s'ha instal·lat a moltes redaccions, i la gent jove ho té fotut, però jo crec que l'única alternativa que tenen, o que tenim, perquè em considero jove també encara, és això, seguir lluitant contra la intolerància i seguint alimentant aquest periodisme de carrer, que dic jo, el de la crònica, el del reportatge, perquè el món, la gent segueix necessitant saber com és el món que l'envolta.
Cada vegada ens costa més llegir, cada vegada ens costa mirar més clips o vídeos que tinguin més de 10 minuts o de quart d'hora?
Sí, això és inevitable. El llenguatge, el meu fill, quan comencem a veure una pel·lícula, als 33 segons ja sap de què va i com acabarà quasi. Perquè ja està educat amb el món del audiovisual. Bueno, hem d'aprofitar aquest món audiovisual per utilitzar-lo també per informar o per pensar.
Ho pregunto per si a vegades hi ha missatges o reflexions que no es poden deixar amb 140 caràcters o amb un paràgraf de 3 línies o amb un clip de 2 minuts, i que precisen de més temps, i que també ens hem d'acostumar que això forma part de la vida.
Exacte. Sí. Jo, home, jo crec que això tots en som conscients, no? Una cosa és un missatge amb pocs caràcters, amb un videoclip, i una altra cosa, un altre missatge, una història, no tant un missatge. Sí. Jo crec que és diferenciar un missatge d'una història, no? Dintre d'una història hi ha un missatge, i dintre d'un missatge també hi pot haver una història. Mm. I cada una d'elles necessita un format adequat i el temps, i un temps.
Jordi Barrachina, treballant ara, per tant, en la segona part de 80-me?
A la segona part estem a tope, sí. Estem fent, ara he acabat de fer un sobre el terrorisme. Ha estat molt...
Molt dur.
Molt dur, però molt... Bueno, molt... Molt gratificant, perquè he tractat amb víctimes que van patir morts molt properes en aquells anys, i conèixer aquesta gent sempre et posa les piles.
Un apunt només. Les víctimes, hem de suposar que continuen patint i que no deixaran de patir, no?
Sí.
Sí.
Evidentment, sí.
Sí. Per allò, eh? Un arriba anys després... 30 anys després de determinats fets, i les persones han viscut cada dia d'aquests 30 anys patint.
Sí, home, clar, les persones que han perdut el seu marit, la seva dona,
o
el seu fill, doncs segueixen, porten al marge de reaccions polítiques o de consideracions.
La vivència personal, vaja.
Exacte, la vivència personal. una d'aquestes persones, que es diu Bàrbara Durhop, que és la vídua del primer polític que va matar ETA, que era l'Enrique Casas, que era un senador socialista. Uh-huh. Aquesta dona, que és finlandesa, i ara deu tenir uns 70 anys, deia: és que jo cada matí em pregunto, ostres, un altre matí que no ha tornat. Doncs, evidentment, doncs segueix patint, clar.
Uh-huh. Suposo que un deu tornar a casa amb un testimoni així i pensar... com són les coses, o com torno a aterrar de nou a la vida real després d'escoltar un testimoni així d'algú que cada dia el viu d'aquesta manera, no?
Sí, però bueno, també forma part...
Està clar, forma part de la feina.
Forma part de la feina, de que com més t'impacta tu o més li dones voltes, més t'ajuda que el que tu fas s'acosti aquest missatge que deies tu abans, i et fa més fàcil poder-ho explicar perquè ho entengui la gent que mira la televisió.
D'acord. I aquell projecte de TV3 on ha quedat? O dels 60s?
Ja el recuperaré quan torni. quan torni de viatge dels 80, amb l'escombra màgica me'n tornaré als 60 perquè era un projecte molt bonic. A més, estava molt, molt... Bueno, tenia tota una teoria dintre, que és això, que és el que t'he comentat abans, que als anys 60, amb l'impacte, es diu la gran invasió, el projecte, i fa referència...
La gran invasió,
La gran invasió, com un tsunami.
Uh-huh.
I la idea era això, explicar com l'aparició del turisme als anys 60 de tot el litoral català va provocar uns canvis de tal envergadura que van ser segurament més decisius que amb moltes altres lluites, entre cometes, contra la dictadura franquista.
Uh-huh.
I era explicar això, com aquesta onada, aquest tsunami, a diferents poblacions doncs, els va capgirar la moral, els costums, l'ètica o l'economia, moltes coses.
Uh-huh. O sigui que una vegada més els canvis socials anaven per avançat de els canvis polítics, sí. Les directrius polítiques, sí. Les normes, les lleis, tot.
Sí, sí.
Una vegada
sí.
Més?
Una no. Vegada més, sí, amb el turisme es veu clarament, perquè jo vaig trobar fotos d'aquí Sitges, de, per exemple, jo, una parella de Guàrdia Civil amb gabardina quasi a pel passeig, a ple estiu, i dos franceses amb biquini i amb un gelat a la mà, no?
D'acord.
Bueno, qui corre més aquí?
Qui corre més aquí? Qui diu alguna cosa, no?
Sí.
Davant d'això. Jordi Barrachina, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Felicitats de nou.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquesta nova temporada d'80M, quan començarà?
Comença el gener, després de Reis.
Perfecte.
Enganxat també a Cuéntame.
O sigui, després de Cuéntame, una vegada més, la segona temporada d'80M.
Doncs, sí, senyor.
Així començarà el 2015, Jordi Barrachina, nosaltres contents d'haver-lo pogut tenir aquest matí, de felicitar-lo per l'Ondes i sobretot d'explicar aquesta sèrie que qui no l'hagi vista la pot trobar tota sencera a través del portal de continguts de Ràdio Televisió Espanyola.
Uh-huh.
Jordi, gràcies una vegada més.
Molt bé, Jaume. A vosaltres també.
Bon dia. Gràcies.